Des d'aquí, la tertúlia amb òptica garrotxina de Ràdio Olot i Olot Televisió. Modera Joan Manel Robles.
Benvinguts al Des d'aquí un dia més. Avui tertúlia de dimarts, per tant, la tertúlia que poden veure per Olot Televisió i escoltar per Ràdio Olot. Per tant, saludem tant els oients de Ràdio Olot com els espectadors d'Olot Televisió. Avui analitzarem l'actualitat, la local, també la de fora, però sempre des del punt de vista de la Garrotxa. Avui ho fem amb David Nájera, benvingut.
Bones.
I també amb Pep Planelles, molt benvingut.
Hola.
Moltes gràcies per ser aquí i doncs, comentar aquesta actualitat que, com sempre, posem el punt, iniciem amb aquestes portades dels diaris que ens deixaven a primera hora del matí. D'una banda, doncs, La Vanguardia, veiem la primera de les capçaleres que ens indica en titular que el govern central arriba a un pacte amb la banca per ajudar els hipotecats. Les noves mesures protegiran les rendes de fins a 29.400 euros que es beneficiaran de carències i ampliacions de termini. La fotografia la veurem avui molt repetida a tots els diaris, l'hem vista. El Mundial de Qatar, l'afició iraniana exigeix llibertat, explica La Vanguardia. Anirem explicant també la notícia a través de les portades, com també repassem ara El País. La Fiscalia rebutja baixar les penes si encaixen en la llei del sí és sí. Encara doncs, continua amb aquesta polèmica que s'ha generat entorn de la normativa al País, i expliquen també en el subtítol que dicta una instrucció a la Fiscalia per mantenir les condemnes a agressors sexuals si estan dins la nova forquilla per aquest delicte. El periòdico, per la seva banda, ens diu que els intents d'autolesió creixen en els adolescents perquè els experts en salut mental detecten casos amb més d'un 20% de joves d'entre 14 i 18 anys amb més incidència en les noies. La fotografia, novament, per aquest Mundial de Qatar, gols i infàmies, titula el periòdico, el veto, els braçalets arc-iris i la protesta dels iranians, que es van negar a cantar el seu himne, marquen la jornada. En aquesta línia, l'Ara titula que Qatar i la FIFA guanyen la partida contra el braçal de l'LGTBI. Els jugadors de l'Iran no canten l'himne pel tracte a les dones del seu país. La fotografia és per més restriccions d'aigua. Ahir vam saber que les restriccions s'amplien a la conca del Ter Llobregat, que inclou l'àrea de Barcelona, i ja afecten més de 6,7 milions d'habitants, amb limitacions del rec i d'usos industrials i recreatius, però no de l'aigua de boca. Una notícia que també doncs, veiem ampliada amb les capçaleres que doncs, es fixen també en les comarques de Girona, perquè aquestes restriccions són cada cop més a prop de casa nostra. El Punt avui, en la seva edició Girona, diu alerta per la sequera. Les mesures d'estalvi ja abastaran 26 comarques i 550 municipis. Una altra manera de comptabilitzar aquestes restriccions. No es restringeix el consum d'aigua per beure, però sí el rec i la indústria. I la fotografia, prop de 4.200 persones en exclusió residencial, unes xifres que remeten a les comarques de Girona, que no són gens menyspreables. El diari de Girona, per la seva banda, també en aquesta línia de la notícia per l'extrema sequera, diu que, novament, el títol és idèntic, alerta per sequera. Teresa Jordà, la consellera d'Acció Climàtica, vol començar com més aviat millor la prova pilot del parc eòlic marí flotant. I la fotografia, en aquest cas, és pel reconeixement que es va fer ahir a les associacions comercials de Girona. I ho comentava abans, i durant aquesta repassada dels titulars del Mundial de Qatar hi ha pocs resultats esportius i sí, molta polèmica. Sembla que aquest Mundial doncs, estarà amarat d'aquesta polèmica subjacent pels drets humans, no? En tots els seus partits i expressions, com ho veieu. No sé si sou gaire futboleros,
sí,
o vosaltres.
Jo sí, soc molt futbolero. Jo aquest tema de... Aquest tema d'aquest Mundial ja va començar amb sorpresa el fet de que es pugui arribar a organitzar un Mundial fent parar totes les lligues de tots els països pel fet de que el mes de juny-juliol fa una calor que no es podia fer a Qatar i l'han hagut de fer ara al novembre. Vol dir que el poder que té la FIFA, els diners que té, el poder que genera una cosa d'aquestes, si més no, és molt sorprenent. El tema aquest de la polèmica, home, realment tot això de... tot aquest problema de l'Iran, tot això que ha passat, que comentàvem ara abans de començar el programa, el Barça ha portat Qatar a la camiseta durant molts anys, i en una època que hi havia molt de ressò internacional i ningú va criticar absolutament res, van arribar molts diners de Qatar que es van aprofitar i ningú va... Clar, el que passa és que això realment ara en aquest moment és un altaveu molt gran perquè tot el món està pendent d'aquest Mundial i bueno, no hi ha dubte de que no sé com acabarà. Jo crec que hi haurà més reivindicacions. Tot aquest problema que hi ha hagut amb els braçalets, de l'arcoiris, que la FIFA s'ha tornat a imposar perquè arribarà un moment que no sé si podran controlar tant el clam a nivell mundial que hi ha, no?
I aquesta finestra i aquest altaveu, està clar que és un aparador, tant per als organitzadors com per als que volen mostrar-se contraris aprofitant doncs la multitud d'aquests esdeveniments. Gràcies, Pep Planelles. Nabil Nahera, què en penses?
Jo, bueno, és el que dèiem abans, no? L'hipocresia de la societat occidental que permet que aquests xeics que tant ara ens lamentem estiguin comprant accions i societats a tota Europa, estan comprant estadis de futbol, però també edificis, estan comprant-ho tot i amb això no s'hi fiquen, no? O a Fórmula 1 o altres esports que es fan allà i ningú s'havia aixecat la veu ni s'havia esgarrat tant les vestidures com ara, no? És cert que el futbol és un operador més gran, no? Però bueno, jo... critico la societat, no? La societat que està ara estarà aquest temps de Mundial molt indignada i després seguirà comprant i consumint esport i com si res.
Doncs veiem, perquè serà, doncs, ja veiem que dia a dia doncs, aquest Mundial està doncs, despertant titulars i no, precisament, com dèiem, esportius. L'altra notícia, si voleu, comencem per aquesta, que encara doncs, ens marca a tot el que és la política, el context, més enllà de la nostra comarca, però també pot ser que ens acabi afectant també a nosaltres, és aquesta sequera, aquesta alerta, aquestes restriccions que ja s'apliquen molt a prop nostre, com dèiem, al sector del Ter Llobregat, des de Barcelona fins això, fins al Ter. Ahir vèiem imatges de la conca de Ter, d'on neix el Ter, a la vall de Camprodon, i vèiem doncs, una muntanya completament pelada, sense neu, amb poques perspectives que doncs, pugui portar l'aigua necessària. Com veieu el problema, les restriccions i les conseqüències que pot tenir també finalment a la comarca, que no té grans embassaments. El nostre problema és que no veiem l'aigua que ens queda perquè la tenim sota terra, no? però també és preocupant. Com ho veieu?
Jo, no, més que preocupar-me el tema de l'aigua, jo penso que, a veure, de moment sembla que l'aigua de boca, per dir-ho així, no perilla. Estan fent restriccions amb aigües d'utilització industrials, camps esportius, mirar d'estalviar una mica l'aigua, perquè realment no n'hi ha, no? Jo aquest tema penso que el problema de fons és el que tenen que mirar d'atacar. Ja fa molt de temps que tot la gent que està en aquest món d'aquest problema climàtic que tenim, que és evident, aquí a Olot no havíem tingut el temps del mes de novembre. Jo quan era un nen recordo que hi havia aquells armells de gel que no els hem vist més, no? Vull dir, és evident que hi ha hagut un canvi climàtic important. Llavors, ja previst, en teoria, l'any 2050, que realment doncs, hagi desaparegut les energies fòssils i nuclears i que, en teoria, tot sigui eòlic i que tot sigui una cosa neta. Si vas a mirar, això seria el més just, perquè ara estem utilitzant matèries que venen d'altres països, com el gasoil, bueno, és igual, tot el que estem portant de fora, quan en realitat nosaltres hauríem d'aprofitar el que tenim aquí, que és l'aigua, el sol i el vent. Això és un tema que sembla evident i que, per tant, en teoria, jo m'imagino a l'any 2050, si es complissin tots els temps que tenen previstos, jo m'imagino la gent doncs, amb un molí de vent al teulat o si té un jardí amb unes plaques solars i uns molins de vent i aprofitant una mica i doncs, tots aquests plans que hi ha. Hi ha aquest famós pla eòlic per posar aquí el Cap de Creus, dins aquests enormes molins de vent de 200 metres d'alçada en el mar. Clar que el paisatge canvia totalment, però mirar de no fer grans parcs, però molts i petits, però si no anem cap aquí és evident que hi ha un... el canvi climàtic és tremendo. Sí, i ara sí. Vaig veure aquesta última cimera que hi ha hagut al Caire sobre per parlar d'aquest tema, bueno, l'única conclusió que han tret, bueno, que encara algú han tret de compensar els països pobres que no utilitzen res de tot això, compensar-los per la el problema és que els hi aportem als països més desenvolupats, sí. No?
Veiem si compleixen, perquè a veure, sí que si l'acord han arribat, sí, sí, sí. Completament insuficient.
Però jo, la veritat, preocupar-me per quedar-me sense aigua, jo el que passa és que tenim que posar-nos a tots en sèrio a solventar aquest problema.
Uh-huh. David Nájera?
Bueno, ahir amb l'Antonio Baños a Twitter, no? Li vaig repiular una piulada que ell deia, no? Malgrat això, 50 milions de turistes vindran amb creuers o per avions o per carreteres, igual, 50 milions de turistes que es dutxaran, menjaran i utilitzaran l'aigua. Malbaratem, també tenim aquí uns camps de golf estupendos a tot Catalunya, a llocs que a més són de secà i tenen camps de golf. Vull dir, és el que sempre jo critico, no?, de la societat aquesta que tenim, que critiquem, ai, farem aquestes restriccions, però anem creixent, anem ampliant turisme, fàbriques, anem ampliant, i també és això, aquí jo sempre em refereixo aquí a Catalunya perquè, bueno, és Europa, no?, però referent-nos a Catalunya, han vingut, són 8 milions de persones, abans érem 6 milions, 8 milions en menys de 10 anys, 15, bueno, doncs és consum, és aigua, és banyeres, és això, no?, és un creixement, el canvi climàtic. Olot, per exemple, no pateix perquè té uns grans aqüífers aquí sota. Però sí que és veritat que als voltants de Olot, tot el que és des de Sant Jaume de Llierca fins a Santa Pau, que comencem a patir, comencem a veure que tenim que forar més a baix per trobar aigua. Vol dir que si això és un símptoma de que hem d'estar atents i de que, bueno, a Olot ja veurem, perquè, bueno, potser s'ho tindrà que recaptar també d'Olot per altres llocs, no? Mm.
En aquest sentit, ja has esmentat, no?, com arribaran, deies, Antonio Baños es referia, com arribaran els milers de turistes, doncs també arribaran per creuer, i en aquest sentit, una de les mesures que es fan a nivell local de país, de territori, deia això, no?, com la consellera, doncs, demanava que el projecte del parc eòlic, doncs, avancés com més aviat millor. També, doncs, ahir vam saber, doncs, un anunci de mesures per als creuers per part del govern, sota aquest esment: qui més contamina, més paga. Tornem a les compensacions per contaminar sense la mitigació de la pròpia contaminació, però què us sembla la mesura?
Ah, jo volia fer un apunt del que ha dit en David. Evidentment, això dels creuers i tot això dels camps de golf i tot això, com tota la vida, això va contra doncs tot això que estàvem parlant. Per contra, va a favor del desenvolupament del país, això porta molts turistes, això crea riquesa, perquè en el fons Espanya, en general, és un país turístic 100%, tenim molts quilòmetres de costa, i per tant tot això és una de les coses que més ens permet tenir un nivell de país una mica alt. Jo, amb el tema aquest de la cosa climàtica, el que sí, també volia fer una petita reivindicació a prop de l'Ajuntament d'Olot, perquè tot aquest tema d'apujar la cosa climàtica i mirar, doncs, això que parlàvem del vent, el sol, les plaques solars i tota aquesta història, això també els ajuntaments i els polítics en general tenen que agafar-s'ho en sèrio i apujar-ho una mica. Aquí a Olot, jo sé que quan fan el pressupost, que el fan molt acuradament, i suposo que és complicat trobar, doncs, tot el que has de cobrir en una ciutat com Olot, però concretament a la ciutat d'Olot jo trobo que hi ha una cosa que l'han reduït, que jo no ho trobo bé, sobretot pel greuge comparatiu que representa, que és que, per exemple, si tu vius a Sant Esteve de Bas o vius a Sant Joan les Fonts, o vius a les preses i vols col·locar plaques solars a casa teva, hi ha unes subvencions, per exemple, una, que és per l'Ajuntament, és una aplicació d'un 50% del que paga el propietari que fa aquesta instal·lació de l'IBI durant 5 anys. Això, si hi ha una persona que té un IBI, és igual, de 800 euros l'any, doncs un 50% són 300 euros, que si ho fan durant 5 anys, doncs són 1.500 euros que té de subvenció per les plaques solars. Olot, que també ho tenia, ho han reduït ja des de l'any passat, i en aquest moment només subvencionen un 25% d'un any. L'Alica, si un senyor viu a les preses, viu a Sant Joan les Fonts, viu a Castellfollit de la Roca, li subvencionaran un 50% durant uns anys i a Olot no. A veure, si parles amb l'Ajuntament d'Olot, segurament et diran que, degut a que amb tots els problemes que hi ha del Covid, una cosa i l'altra, han tingut que treure diners per posar-los en un altre lloc. Però això també s'hi han trobat als altres llocs. En general, aquí a Olot és dels llocs que menys es subvenciona la col·locació de plaques solars. Jo crec que si volem contribuir a evitar tota aquesta problemàtica que hi ha, i de veritat ens creiem que el 2050 hem d'anar sense energies fòssils ni nuclears, els ajuntaments, la Generalitat, tot això es té que intentar subvencionar. La Generalitat dona una subvenció, el govern espanyol, no sé qui és, però que, com sempre, està exaurida de moment. I llavors vol dir que estàs en una cua que se suposa que més endavant, si hi ha diners, vol dir que tot això és una mica precari. I això sí que si tothom anés intentant posar plaques solars, ja no dic a la casa, però inclús a nivell de barris, com han fet a Montolivet, que ja han fet tot un centre que la gent s'hi pot connectar, tot això tindria que estar més subvencionat. No? És una petita reclamació que faig a l'Ajuntament, que potser pot sortir un altre dia, que hi ha un motiu que jo en aquest moment desconec. Però aquest, crec que és un greuge comparatiu en relació als pobles veïns.
Ho preguntarem perquè sí que és una informació que està, doncs, s'està sent de coneixement ciutadà, però
teniu la possibilitat del micro,
doncs els hi podem demanar de què hi ha de tot això, dels motius i les bonificacions, de quina manera s'apliquen a la ciutat de Vinajera. No sé si sobre les bonificacions de les plaques o sobre la mesura.
No, jo estic d'acord amb les comunitats energètiques, no? que posar-se d'acord barriades senceres, inclús pobles sencers, en descampats, en plaques solars als terrats, sobretot edificis públics, fer comunitats energètiques on tothom pugui xuclar d'aquí i pagar menys diners, no? D'aquestes sortint caríssim el consum. També he de dir que això de que camps de gols, si nosaltres no som Costa Rica, Catalunya no era Costa Rica ni era un país bàsicament turístic de l'Amèrica Llatina o de no. Catalunya era com Califòrnia, teníem turisme, però també teníem un gran teixit industrial, i més de i érem els potents, sempre potenciàvem, sempre innovàvem, sempre i ara no, o sigui, estem encarant de que la nostra joventut marxi la més preparada i la que no se'n vagi a treballar de cambrer per aquesta indústria que no porta enlloc, que està demostrant que consumeix, que gasta recursos que no tenim. Llavors, no pot ser que hi hagi un parc de golf a Tarragona, no sé si hi ha 19 o 20, una bestiesa enorme, quan veus tot de rostolls al voltant i hi ha aquella verdor, no és pas normal. No és pas normal que vulguem tenir jardins com si fóssim al nord d'Escòcia i en llocs, en territoris on plou poc. No podem tenir aquest tipus de jardí. Nosaltres som mediterranis i hem de fer una jardineria mediterrània. Vull dir que aquest pensament de no, riquesa, sí, jo soc molt de dretes i soc molt de crear riquesa, però com hem de començar a tindre seny, hem de començar a fer riquesa que aporti i que no malbarati els recursos naturals que no tenim.
Estem parlant d'eficiència energètica també i hem acabat doncs, detallant la qüestió de l'economia. En promoció econòmica, com esteu veient la planificació que es fa des d'Olot? Tradicionalment, i des de fa alguns anys, podríem dir una desena, una dècada, la tardor s'està intentant reimpulsar, sacsejar des de la ciutat d'Olot d'una manera, d'una banda, per generar un altre pol d'atracció diferent al d'altres pobles de la Garrotxa, però d'altra manera també per dinamitzar l'economia en una estació que això, no? Que potser no era tradicionalment per visitar els municipis pròpiament urbans de la Garrotxa, sinó el seu entorn natural a la tardor, i estem veient novament com després de les restriccions de la pandèmia doncs s'ha tornat a activar amb els seus formats habituals el Festival Lluèrnia, la Fira Orígens que va tenir lloc cap de setmana. Aquest proper cap de setmana serà un espai per al petit format. Després, el cap de setmana següent, vindrà la Fira del Pessebre amb tot el que comporta. Creieu que aquesta oferta des d'Olot és positiva i sobretot si està ben compensada per beneficiar els diferents sectors econòmics de la ciutat?
Sí, jo aquestes fires que han hagut aquesta tardor, ja començant per la Fira de Sant Lluc i continuant per tot el Lluèrnia, jo crec que a vegades se creu parlar de persones, però l'Estanis Vayreda jo crec que és una persona que amb el tema aquest de promoció econòmica porta molts anys fent-ho, és un home que coneix molt bé tota una sèrie de problemàtiques que hi ha a la ciutat. Ell també ha fet una gran labor a nivell particular amb tot el tema geriàtric, que jo havíem coincidit alguna vegada per temes de... Jo crec que s'ha fet una labor molt bona perquè realment cada territori té que explotar les èpoques que li són més favorables. No hi ha dubte que doncs, a la Costa Brava doncs, s'hi fan havaneres, a Calella doncs, les fan al mes de juny, quan comença la temporada, perquè es tracta d'aprofitar tot el cabdal de gent que voluntàriament hi et ve, com aquí a Olot ens passa amb la nostra fageda i la gent doncs, que ve aquí a visitar-nos aquesta època. Tots aquests esdeveniments que ha anat fent ha fet que molta gent, jo tinc molts amics que no havien vingut mai a Olot i han vingut per, no havien vingut mai a la ciutat d'Olot, venien doncs, a veure la fageda. Home, aquesta Fira Orígens ha sigut un exitàs impressionant. El Lluèrnia jo el trobo extraordinari. Jo, inclús els primers anys que en Pep Fargas va començar a portar això aquí a Olot, tret de la Fête de la Lumière de Lyon, jo vaig voler anar a Lyon a veure-ho, perquè a més hi havia una actuació d'una olotina que fa coses molt maques, que és la Lola Solanilla, que fa sempre aquests horts de llum. Aquest any ha fet una instal·lació al camp de futbol de Sant Miquel amb unes pilotes de tennis il·luminades. Jo ho trobo extraordinari. Llavors, vol dir que tot aquest procés, jo vaig anar a veure precisament una actuació que van fer allà, que la va portar en Pep Fargas a Lyon, va tenir un èxit també important. I llavors, ser capaç de traslladar tot això aquí a Olot, amb Xavi Bayona, tota aquesta gent que intervenen, que han fet coses realment extraordinàries, això jo crec que s'ha consolidat moltíssim. Esclar, llavors, juntar la Fira de Sant Lluc, Orígens, tot això en el mes de Lluèrnia, tot el fòrum aquest de teatre que hi ha hagut...
Sí,
tot,
el petit format.
Jo trobo el petit format. Jo trobo que això ha portat una quantitat de gent a la Garrotxa aquesta tardor, que és el nostre temps. És difícil que l'estiu vingui gent aquí perquè no tenim mar per començar. No.
Gràcies per Planelles, David Nájera.
Bueno, jo soc... sí, és una feina que han fet encomiable, no?, de fer moltes fires, intentar apropar la gent que va al voltants d'Olot, que entrin a Olot amb aquest tipus de fires. Jo soc més partidari d'especialitzar i apostar fort per un parell, no tantes fires, perquè acabes al final amb una petita crisi o una mica... o un problema com una Covid o això, tot te baixa tot i se te'n va tot a Campistraus i després tornar a recuperar la pistonada és difícil. Veiem Santa Pau, que era la fira dels fesols, no? era la fira més visitada i cada cop menys, perquè al final has de tenir un nervi, concentrat en una sola fira has de tenir molt de nervi i en moltes fires doncs no acabes perdent aquest tipus de nervi. Bueno, ja estic d'acord, o sigui, s'han de fer activitats a Olot i a tot arreu i bueno, mentre l'economia flueixi i els diners flueixin, endavant.
Això és un aspecte positiu que hem tingut aquests dies, econòmic, i hi ha un altre de negatiu que també fa ja uns anys que està doncs, pol·lulant, que és la problemàtica dels pisos ocupats il·legalment a la ciutat. N'hem parlat molt, hem parlat i hem debatut el que és la diferència de què passa amb un pis ocupat quan pertany a un particular o quan és un gran tenidor, que potser no té aquesta implicació amb el propi habitatge com ho poden tenir els particulars. N'hi ha diversos pisos ocupats il·legalment a Olot i aquests últims dies hem tingut dos episodis doncs, molt a prop en el temps i que lamentablement han passat en el barri que més s'havia reivindicat gràcies al Lluèrnia, com ha estat el barri de Sant Miquel, un edifici d'un gran tenidor doncs, ocupat il·legalment, veí dèiem fa uns dies que era doncs, desocupat per l'empresa Desocupa. Hem vist com a l'últim ple municipal l'Ajuntament d'Olot, l'equip de govern, si més no, es desvinculava d'aquesta acció, d'aquesta empresa privada, i per altra banda també un episodi, un incident, un incendi que es va provocar en el barri, en un carrer de, precisament molt a prop del que es va il·luminar també molt adequadament durant el Lluèrnia, en què va començar doncs, un incendi en un garatge, i ens explicaven des de l'associació de veïns que el problema s'havia generat per una brossa acumulada per les persones que estaven ocupant il·legalment l'immoble. L'associació de veïns que ens ha comunicat que properament ha demanat a l'Ajuntament d'Olot de reunir-se per crear un pla específic per aquest barri, perquè la població d'aquest barri concentrada també genera més pisos buits que poden generar aquesta problemàtica. I com creieu vosaltres que s'hauria de mesurar aquesta problemàtica o de trobar-hi una solució des de la perspectiva externa a l'Ajuntament?
I això ho tinc claríssim.
Nájera?
Per mi, i el que hauria de ser per tothom, el principal és la propietat privada és propietat privada i no s'ha de tocar. Tant gran tenidor com petit tenidor, és igual, la propietat privada és privada. Una altra cosa és que hi hagi gent amb problemes econòmics o desfavorida, i llavors les administracions han d'actuar, que per això cobren impostos i que però dosifiquin, però la propietat privada, és un pilar importantíssim. Sembla com si ens vulguin treure això, ens treuen la llibertat d'anar on vulguis, el meu pis. Jo he passat malament econòmicament, he tingut que negociar amb els bancs, he tingut que pagar més diners per negociar els bancs, allargar el termini de pagament. Jo he lluitat, he tingut que lluitar jo sol i me n'hem sortit, i entenc que hi ha gent que no se'n surt i que se'ls ha de donar un cop de mà. Però també jo conec moltíssims casos de famílies que ocupen casa, que estan treballant i estan ocupant una casa. I no em val dient, oh, és que no... els grans tenidors, per exemple, aquest de Sant Miquel, volien fer-la, o sigui, posar, acabar i fer els pisos i posar-los a la venda. Que seran més cars o menys cars? Bueno, doncs que el que és la societat, o sigui, l'Ajuntament, faci més pisos públics i aposti per fer més pisos públics o que compri aquests edificis. El que no pot ser és que si jo veig que el de dalt no paga, doncs jo tampoc pago. Si aquell no passa els semàfors en vermell, si no passa res, jo també me'ls passo en vermell. I anem cap a menys com una societat en la qual el valor personal que tu has guanyat amb el teu esforç no val res. I llavors jo amb aquest tema ho tinc claríssim. Ajudar els més desfavorits sempre. Per això estan les administracions públiques, que no tenen valors amb el petit propietari, s'atreveixen amb els petits treballadors, però no s'atreveixen amb aquests grans tenidors. Doncs vinga, que agafes, i jo que agafes tot un edifici i el poses en lloguer públic, municipal, t'enfrontes amb el Sareb, t'enfrontes amb els bancs, que van quedar-se milions de milers d'euros amb la crisi del totxo, i no els han tornat, i han desaparegut. Doncs aquí s'han d'enfrontar. No pot ser que l'ex de la meva dona, per exemple, no, que viu allà a la carretera de les Tries, li estiguin ocupes pixant a sobre, tirant-li foc, robatoris, tràfic de drogues. És que no pot ser. Estan, els nanos de casa, quan van amb el seu pare, estan desesperats. I no pot ser. Bueno, ho tinc claríssim,
David Nájera, moltes gràcies. Per Planelles, com
bueno,
ho veus tu?
Jo, sobre aquest tema, ja saps que tinc una tendència natural, com diuen, anar-me'n pels terros d'Úbeda. Però jo aquest tema, efectivament, és evident que el que té una propietat té camí de clar. Aquí hi ha un problema de fons, que és que la llei és espantosament lenta. Els jutjats, això, és tremendament lent. Bueno, i en certa manera ho té que ser, perquè les lleis tampoc les pots anar improvisant així ràpidament, tenen que passar uns sedassos, i per tant, inexplicablement, ara ja fa molt temps que dura, no hi ha una llei clara sobre quan, si una persona t'ocupa el pis, que no puguis anar tu amb el teu registre de la propietat, el teu paper, i que et tornin al pis. Però, dit això, el problema hi és. I és un problema molt gran que està ocupant a molts llocs del món, que la gent doncs, ocupa aquests pisos. Llavors, clar, aquí hi ha dos problemes. Les ocupacions tranquil·les i pacífiques de gent que ocupa un espai que inclús Aquí a Olot jo sé que l'Ajuntament tolera, si es porten bé i són grups normals, hi ha molts espais, que hi ha molta gent doncs, que bueno, la gent ho accepta, perquè, i després hi ha els que, com dius tu, provoquen aldarulls i problemes, que és on l'Ajuntament té que intervenir. Esclar, aquí hi ha un tema que hem de considerar d'això que diem. A la comarca de la Garrotxa, per dir alguna cosa, jo ara m'invento la xifra, però estic segur que hi ha prop de 500 persones, 500 immigrants, que quan arriben aquí estan controlats perquè el primer que demanen és la targeta sanitària, però es tenen que empadronar en algun lloc i estan empadronats al Consorci de Benestar Social. O sigui, hi ha 500 persones que o que estan empadronats, donen una adreça d'una persona que coneixen, però automàticament allà ja no hi dormen, i dormen en una altra banda, i és quan s'agrupen i ocupen coses i hi ha problemes d'aquest tipus. Clar, davant d'això, l'Ajuntament, bueno, les que són tranquil·les i normals no passa res, quan hi ha un problema, com ha passat a Sant Miquel, té que intervenir. Jo concretament, en aquest cas de Sant Miquel, sé que era un bloc de 58 pisos que bueno, es va provocar aquest incendi també al costat, era un bloc doncs, amb aquest
sí,
tema.
Sí, són blocs diferents, blocs el de diferents. 50 pisos és sí. On va intervenir Desocupa, gran ocupat, l'altre és més petit.
Clar, Desocupa, si et poses a internet i mires Desocupa, aquests tios es deuen estar forrant perquè tenen una feinada tremenda i aquests al principi que van ser molt criticats perquè era un grup que deien que estaven formats per gent de l'est, per militars, que anaven a treure la gent doncs, amb males arts. Ara s'han anat sofisticant, per lo vist, i negocien amb la gent que té això ocupat. Els ofereixen 1.000 euros, o com m'ha passat aquí, en algun pis. D'aquest bloc d'aquí a Olot n'hi havia la meitat que estaven legalment, pagaven el seu lloguer. Llavors n'hi havia aquests altres que no. Llavors, això, aquests de Desocupa, ho van negociar. I sembla ser que ho tenen solucionat. Sembla que només falten 7 o 8 pisos per solucionar, i aquests de Desocupa és una empresa que això ho ha resolt. L'Ajuntament no ha llogat aquesta empresa, l'Ajuntament ha requerit en el propietari veure què passa en aquell bloc i el propietari ha llogat a Desocupa. Clar, tot això anem entrant en un terreny complicat perquè això de les lleis, hi ha aquell famós principi de la famós de, que hi ha a les escoles de negocis del principi cobra, que tu quan intentes fer una llei que automàticament aconsegueixes el contrari. Aconsegueixes espatllar el que estava més ben arreglat perquè la manipulació de la gent que intervé.
Sí, però
em permets, només acabo això. Sí, sí. Era el cas aquell de la Índia, que es trobaven invadits a l'època de la dominació britànica, que van tenir una quantitat de serps verinoses, de cobres, que no sabien com fer-ho, i van primar tothom que portava una cobra morta, li donaven els diners. Clar, què va passar? Això, la idea era bona perquè es tractava d'eliminar aquests animals. Què va passar? Que hi va haver molta gent que va fer una granja de cobres per poder, poder portar més cobres a cobrar els diners. No? Quan van eliminar la subvenció hi havia el doble de cobres que hi havia abans. No? Ja, això és el mateix, es veu que tenen quantificat, aquí a l'Ajuntament d'Olot els hi ha passat, que hi ha algun ocupa que dos vegades li han hagut de pagar 1.000 euros perquè marxés d'un pis. No? És tot una problemàtica que no és tan fàcil de solucionar. És clar, aquesta gent hi és, aquesta gent necessita estar en algun lloc, ocupen aquests pisos. És tot un problema que no és fàcil de dir el que no hi sigui, és complicat, és molt
sí,
millor.
Acabes de dir dues coses que per mi em semblen molt terribles, no? Que hi ha 500 persones empadronades en
bueno,
un edifici.
500, n'hi ha moltes, eh?
Ja ho sé, en un edifici d'acció social. Això vol dir que uns funcionaris han signat conforme aquest immigrant està vivint en aquell edifici.
Bé, només que vivint està controlat allà per
no,
poder
no,
tenir
no,
la targeta
sí,
sanitària.
Si tu empadrones algú, vol dir que li estàs dient que està vivint en aquell edifici. O sigui, hi ha funcionaris que estan firmant que 550 persones també vivint en un edifici. Això jo crec que és il·legal. Si més no, hauria de ser-ho d'il·legal per part de les administracions públiques.
Jo crec que és una manera que té
d'anestar social, de
donar-los cobertura sanitària.
Cobertura sanitària, sí, sí, es pot fer d'una altra manera, però el que tu no pots empadronar 550 persones i anar repartint aquest missatge a tots els nouvinguts que venen, de que, bueno, tranquils, que jo t'empadrono, targeta sanitària, això és que empixa i no pot ser, no pot ser. És que no, ha d'haver un moment d'aturador. 550 no, persones, després, si els desocupes poden, vol dir que les administracions poden. Si no, no ha d'haver una empresa paramilitar i feixista i d'extrema dreta, nodrida d'elements d'extrema dreta, desallotjant aquesta gent. Les administracions haurien d'estar desallotjant aquesta gent i recol·locant-les en edificis públics o en pisos públics o on sigui públic, hotels o on calgui. Però no pot ser que deixem amb aquesta alegalitat que hi hagi empreses composades per gent d'extrema dreta que estiguin fent el seu negoci perquè les lleis no serveixen de res, però resulta que les lleis sí que valen perquè ells van desallotjant a tothom i van cobrant. Per tant, un ajuntament pot fer-ho, perquè si ells poden, l'ajuntament pot fer-ho. Aquestes empreses no tindrien que existir. I la segona, trobo molt bèstia que 550 persones o 500 estiguin empadronades en un sol edifici per donar-los la targeta sanitària i que puguin, com en altres llocs, no? O sigui, s'estan empadronant en coves, s'estan empadronant en un cotxe, a la Vall d'en Bas tenen un noi que diu m'empadrono perquè estic vivint aquí al seient d'aquí davant i vull la targeta sanitària i l'empadronament. Això és una crida de més, és una crida a ostres, aquí t'empadronen, te donen la targeta sanitària, estem creant aquí a Catalunya un forat negre que no
sé què faries, com ho solucionaries això? Si arriben immigrants que no tenen lloc per menjar, com van a Càritas a buscar menjar, sí, i vinguessin a buscar-te a Benestar Social i et diguessin que tenen nens i que volen cobertura sanitària, sí, què faries? Els tornaries al seu país o com ho faries?
On està el topall? O sigui, Catalunya ha de protegir, Catalunya ha d'acollir tota la pobresa del món. Catalunya no pot acobrir tota...
No,
el que no podem permetre és que vinguin immigrants i creem bosses de pobresa, guetos...
O sigui, que els tornem, no els deixem entrar. Què fem amb els immigrants?
Què vol dir que fem amb els immigrants? Els immigrants que poden entrar... O sigui, Austràlia és un país democràtic, Nova Zelanda és un país democràtic, en tots els països del món són democràtics, tenen control de la immigració. A Nova Zelanda no pots entrar si no tens uns requisits. A Austràlia encara són més restrictius i són democràcies liberals. O sigui, això de dir, bueno, pobrets, els pobrets de nens...
O sigui, tu creus que a Austràlia i a Nova Zelanda no hi ha sense papers?
No.
Tots els que ja tenen el seu passaport...
I tant. I tant, i tant. De fet, a Nova Zelanda i a Austràlia... Aquests... No, a Nova Zelanda i aquests... Has de passar uns cursets i has de demostrar que en aquests 5 anys que et diuen jo et deixo entrar, no has fet cap acte directiu, no has fet cap altre d'això i has fet uns cursets especials. Si no, te fan fora.
I mira't a
Dinamarca, mira't a Suècia, mira't a tots aquests països que ara estan fent fora els immigrants, però estan fent fora els immigrants perquè ja no poden acollir ningú més i els estan fent fora equips de govern socialdemòcrates a països del nord. I ara aquí, com els catalans som tan estupendos i ens creiem que som els millors, acollirem a tots perquè nosaltres sí que podrem acollir-los. Resulta que els països, les socialdemocràcies del món, veuen que no poden i estan començant a expulsar, però nosaltres hem d'acollir pobrets a tota la pobresa del món. No hi caben, no podem crear aquestes pobreses de misèria aquí a Catalunya, que a Barcelona estan vivint a Montjuïc, pels carrers, aquest barraquisme, i no podem absorbir tota la immigració del món. Resulta que la resta d'Espanya té poquíssims immigrants i Catalunya hem d'acollir tota la immigració d'Espanya, d'Europa, del món, perquè, estimada pobresia, Catalunya ha de salvar el món. No? És aquesta superioritat moral dels catalans. Jo això ho tinc claríssim.
Un problema molt difícil de solucionar.
Totalment en desacord amb aquest teu argument.
No sé si vols respondre'l o...
No, només és perquè és un discurs que és com aquesta gent que es troben al mig del mar, que s'estan ofegant, que han arribat no se sap com, que es fugen de la misèria, i aquests vaixells d'Open Arms, qui sigui, els recullen, i llavors no troben port que els vulguin, perquè bueno, que s'ha d'estudiar realment que aquesta despesa es té que repartir entre tota Europa, això ja hi estic d'acord, però aquesta teoria de que aquests que arriben doncs, a la comarca nostra, que n'arriben molts, perquè tota la feina que hi ha del Banc dels Aliments, de Càritas, hi ha una feina... Jo he estat molts anys com a col·laborador de Càritas i quedaria esperat de la gent que arriba, ni, no parla l'idioma, no saben, venen perquè un conegut seu està treballant aquí. Clar, agafar i dir, no, vostès, escolti, vostès no tenen un pis per viure, no, tornin a fotre el camp, marxin d'aquí, se'n vagin al seu país, que nosaltres no tenim diners. Jo hi estic totalment en desacord.
Sí, quants voldries per la Garrotxa?
No, no.
Clar, és, no, no, és que, jo, clar, que a la Garrotxa moment, que volem acollir 100.000 immigrants...
T'ho diré d'una altra
moment,
manera.
Un moment, ara parlo jo. Que volem 100.000 immigrants, 200.000, posem 300.000 immigrants a la Garrotxa. Això significa carregar-te territori per natural, fer més carreteres, més autovies, fer més edificacions. Estem d'acord amb això? Resulta que estem molt amb sequera amb la majoria de les poblacions de la Garrotxa, però que vinguin milers i milers i centenars de milers aquí a la Garrotxa a viure. No, no, això és un discurs populista i molt fàcil de dir, però si ara estem amb sequera, si ara tenim problemes, si ara no volem fer una autovia que destrossi el país, no volem destrossar carreteres, i aquesta gent que venen aquí votant el pis i el menjar com mengem nosaltres i el cotxe com volem nosaltres.
Clar, aquest és un problema, si us sembla, ja heu exposat les idees, i és molt difícil perquè també la qüestió és no com arriben, sinó d'on fugen, no? I ho hem dit al principi, amb tota la crisi climàtica, ho dèiem amb la COP27, de com es compensa als països pobres que estan patint les conseqüències del que nosaltres creem.
A França és un estat colonialista, encara segueix sent colonialista, que ha provocat lo de Líbia i la misèria que hi ha tot el Níger. O sigui, tota la misèria que provoca l'estat francès no la té que assumir Catalunya. L'or, els brillants, el cobalt, tot això que estem robant-los, no tenim que assumir nosaltres aquest desplaçament. Hem d'impedir que aquelles riquesses surtin i que es reverteixin al seu territori.
Aquí està, els danys col·laterals del que creem des d'aquí i com podem respondre a les conseqüències negatives que estem generant en aquests països pobres. Doncs dediquem aquests últims minuts, volíem dedicar, i ho farem durant tota la setmana, al Gran Recapte. És una iniciativa que es fa precisament per ajudar amb productes bàsics a les persones que pateixen risc d'exclusió social, pobresa, cas Càritas i el Banc d'Aliments en tramita moltes ajudes, i és una jornada que es dedica a poder compensar amb aquests productes per part de la solidaritat de la gent. Una altra proposta que, novament, torna al format habitual. Havíem vist aquestes donacions a partir de comptes corrents que potser no eren tan atractives a l'hora d'ajudar com ho havien estat els productes bàsics. Aquest any tornen amb aquests productes bàsics i com veieu aquesta iniciativa, aquest retorn? No?
No, digues, tinc curiositat per saber com veus això del
banc. David Nájera, si vols començar.
Jo ja et donaré la meva opinió.
Jo entenc això és una acció de la societat civil que vol ajudar, vol donar un cop de mà, però torno a repetir, jo crec que les administracions estan delegant a la bona voluntat de la societat civil de donar-los de menjar, portar un plat a taula, quan les administracions que estan sobrepagades amb funcionaris i tot tipus de treballadors al voltant, no, que no són funcionaris sinó també d'un altre tipus, estan permetent que passi això, que hi hagi bosses de pobresa, bosses de gent que no arriba a final de mes. La societat civil catalana sempre a tirar endavant amb aquestes iniciatives que són fantàstiques i que ningú es pot oposar, però també hem de ser clars que estan cobrint una part que no està cobrint l'Estat, i l'Estat està cobrant molts impostos, l'Estat està cobrant IBIS, impostos a l'IVA, una quantitat d'impostos que cobren dels nostres sous, que són per teòricament per revertir en aquesta pobresa, per revertir en l'educació, en la sanitat, i veient que tot està fent aigües. I com sempre, la societat civil, amb la seva bona voluntat i la seva empenta, ha de suplir carències de l'Estat. Torno a repetir, jo sempre li donaré suport a la gent que vol tirar endavant aquestes iniciatives, com no, però recordem que estem suplint allò que l'Estat no està complint.
Mm-hmm. Pep Planelles?
Bé. Jo volia aprofitar aquest tema per explicar un fet que ja, jo detecto que molta part de la societat l'ha sorprès una mica. Això del Gran Recapte va néixer a Girona, precisament. Ara es fa tot Espanya, però aquesta iniciativa del Gran Recapte va néixer a Girona. Després Barcelona va veure que era una bona iniciativa i ho va absorbir Barcelona, i després ja s'ho han quedat a Espanya. I a Espanya tenen el tema més o menys centralitzat per intentar aconseguir economies d'escala i aconseguir que la cosa funcioni millor. A la Garrotxa, en aquest punt, anem una mica independents dintre de la normativa general. Hi ha una cosa que funciona molt bé, aquest departament del Banc d'Aliments. Jo hi ha un tema, abans del Covid, la gent portava aliments als súpers. Hi havia una de les entrades, deixava un portava arròs, l'altre portava llet, tothom portava el que podia. Amb el Covid això es va prohibir, van dir que això no podia ser, i es va substituir per aportacions econòmiques. El primer any va ser un èxit brutal, es va recaudar una barbaritat. El segon any, que va ser l'any passat, la recaudació, com aquestes coses que passen, ja va baixar a la meitat. I aquest any, a molts llocs d'Espanya, fan un mixte, accepten menjars en els súpers i pots fer una aportació econòmica. Aquí a Olot no. A la comarca de la Garrotxa van decidir que només agafarien aportacions econòmiques. Vol dir que, i per contra, en els supermercats hi hauran voluntaris, els que hi havia abans que recollien els aliments, estaran en els supermercats dos dies, em sembla que són no sé quins dies de la setmana, estaran explicant a la gent que va allà que facin una aportació econòmica.
Sobretot
que va
aquest proper cap de setmana, que és el clau.
Que és el clau. Clar, això hi ha gent que diu, home, donar diners, això de donar diners no és tan maco, per dir-ho així, com donar aliments, no? Però això sí que la gent té que entendre que això és important, perquè si dones aliments produeixen molts problemes. Primer, que molts són repetitius, els has de donar tots per Nadal, perquè si no caduquen. El manipular aquests aliments o transportar-los és un cost afegit, que arriba menys material a la gent. En canvi, amb els diners permet que quan aquests diners arriben en el centre recaudador d'aquests cèntims, si a la Garrotxa ens toquen 70.000 euros, per dir alguna cosa, ens donen els 70.000 euros que es poden anar a recollir. El Banc d'Aliments pot recollir-los durant el temps que vulgui de l'any i els aliments que creu que necessita. I això està bastant ben organitzat, perquè doncs a Olot potser tenen controlades 100 persones que van a buscar aliments i miren que tots tinguin una mica de llet, una mica de tal, una mica... I d'aquesta manera, si tenen diners, poden comprar-ho en el supermercat i poden aplicar-ho. Vol dir que, encara que inicialment sigui un efecte que sembla que no és tan maco com donar aliments, a la pràctica és més intel·ligent i més ràpid. I per acabar també volia fer un esment a una empresa d'aquí a Olot, que ja ho he vist en alguna que ha sortit publicat, que és Transports Escapa, que desinteressadament, quan arriben palets a vegades d'aliments d'Europa o el que sigui, els manipula dins el seu magatzem, no ha cobrat mai un duro. Si ha de fer transports a dintre la província també els fa. Dic que una empresa olotina que té molt de mèrit en aquest aspecte.
Que s'ha notat també aquests dies.
Que és una mica el que volia explicar, més que res, perquè la gent entengui el per què es fa aquesta protecció econòmica, que també hi ha botigues, petits comerços, que venen uns vales a 3 euros, que bueno, és un tema que sempre hi he estat implicat i és un tema que el trobo molt interessant, perquè a més quedaria esperat de la gent que va al Banc d'Aliments, que no tots són emigrants,
Ja ho sé,
hi ha gent d'Olot, hi ha gent que s'ha quedat sense feina.
Hi ha gent que treballa.
Hi ha gent que va buscar coses perquè no arriba.
Hi ha gent que treballa i no arriba a final de mes. I treballen tots dos i no arriben a final de mes, pagant hipoteca, pagant impostos, pagant tot això, i no arriben a final de mes. És la precarització de la feina, que també s'ha de subsanar molt. Doncs moltes gràcies per també aquesta informació. Ja saben, el gran recapte es pot aportar doncs amb producte bàsic o amb diners, que allò es prorrogateja durant l'any, doncs perquè també pugui ser una ajuda física. Moltes gràcies, David Nájera, moltes gràcies, Pep Planelles, per ser avui aquí. Els esperem també novament demà, també a Ràdio Olot i a Olot Televisió en les seves hores habituals. Adéu-siau.